Formació Podem, que s'ha estrenat en aquest sondeig oficial situant-se com a tercera força política en estimació de vot, amb un 22,5% pel darrere del PP amb el 27,5% i el PSOE amb el 23,9%, i fins i tot com a primera força amb vot directe amb un 17,6%. Era també aquest el primer baròmetre del CIS per al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que supera el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, tot i que els dos principals líders suspenen. També us expliquem a aquesta hora que les forces catalanes pro consulta han presentat aquest migdia al Parlament un manifest de denúncia a les institucions internacionals pel paper del govern espanyol en relació amb el 9-N. S'hi demana que els organismes actuïn per garantir que els catalans puguin decidir democràticament. L'acte l'ha obert la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que ha assegurat que el poble de Catalunya ha de sortir a votar. Després, diverses persones han fet la lectura del document en diverses llengües. La presentació es produeix l'endemà de la suspensió del 9-9-N per part del Tribunal Constitucional. Als Estats Units, els republicans guanyen el Senat i ja controlen les dues cambres legislatives del Congrés dels Estats Units, el mateix Senat i la Cambra de Representants. Els primers resultats ho confirmen així, fet que fa preveure una segona part de l'últim mandat de Barack Obama més complicada per al president dels Estats Units. I el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en declaracions a Onda Cero, s'ha mostrat plenament convençut que el govern català acatarà la prohibició de participar en l'organització de la votació de diumenge i no dubta que els Mossos, arribat al cas, exercirien la seva missió per fer complir la llei. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora, quan passen 2:05. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana és temps de nous reptes. Entrevista al pare Antonio Espadaró, director de Civitat Catòlica i membre del Sino de Família. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim una cita amb la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Durant tot el dia, qui ho desitgi podrà expressar lliurement la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. Recorda, el 9 de novembre, si ho vols, tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012. Generalitat de Catalunya.
Els pobles units no acceptaran la dominació d'una nació o d'una cultura sobre les altres, sinó que sostindran el dret igual per a tots d'enriquir els altres amb la seva diversitat.
Del document, al servei dels nostres pobles, dels bisbes de Catalunya.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya. Són les 5:04 aquest dimecres, dia 5 de novembre de l'any 2014. Naturalment que estem amb tu. I ho fem aquí, des de Ràdio Estel. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. I bona tarda, Natàlia Cuadrado.
Bona tarda, Toni.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
L'auxiliar d'infermeria contagiada d'Ebola, Teresa Romero, rep l'alta i compareix davant els mitjans de comunicació assegurant que la sanitat espanyola, per sobre de la nefasta direcció política, és capaç de fer miracles. Els electes catalans denuncien l'Estat i refermen el compromís amb el dret a decidir. Podem, primera força en intenció directa de vot, segon el CIS. Els republicans guanyen les legislatives als Estats Units. Quatre detinguts a Tarragona per robar 2.100 quilos de cable de l'AVE. La Generalitat redactarà un pla urbanístic del domini esquiable a la Molina Macella per potenciar-lo econòmicament. Una baralla entre dues colles de Botellón va provocar l'atropellament mortal de Mataró. El No vull pagar se salda amb 100.000 denúncies. I això és tot, Toni.
Doncs molt bé, avui no hi ha en Lluís Torrelles, que està estudiant, és un bon estudiant, i per tant, estimada Natàlia, tenim alguna notícia alegre per començar el programa?
Sí, Toni, hi ha una bona notícia, i és que Rubí oferirà cursos de cuina contra el malbaratament alimentari. Una desena de restaurants de la ciutat i el mercat municipal participen en la iniciativa, en la qual es farà una recol·lecta de receptes basades en l'aprofitament alimentari.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat. Caix Direct patrocina el debat.
Doncs sí, senyores i senyors, avui és dimecres, com deia, i per tant toca debat. Per tant, estimada Natàlia, què poden fer els nostres oients per participar del debat?
Ens poden trucar al telèfon 93 409 27 71 o també al telèfon 93 409 27 72. I també poden escriure'ns un correu a estemamtu@radioestel.cat.
Molt bé, i naturalment poden trucar per telèfon, però també tenen que estar ben assabentats que totes les trucades avui tindran un premi al final del programa, no?
Així és.
La Inés està preparada també, la Natàlia ho està fent molt bé, i vostès, benvinguts al debat. Avui ens acompanya l'Anabel Clar, regidora de l'Ajuntament d'Hospitalet. Anabel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda,
benvinguda.
Toni.
El senyor Clemente Polo, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona. Clemente, benvingut i bona tarda.
Autònoma de Barcelona.
Autònoma de Barcelona, tardes, molt bé. I la Maria Coral Rubio, que és abogada, abogat, i que també està avui al debat d'aquí, de Ràdio Estel i d'Estem amb tu. I una setmana més també en Ramon Camps, economista. Benvingut, Ramon.
Bona tarda.
Bé, senyores i senyors, anem a començar el tema d'avui. Escoltin amb atenció aquest editorial que els oferim a tots vostès. Un tema que puc dir i puc avançar que és més que preocupant.
Un menor que sufrió bullying. Según su madre, le golpeaban y aguantaba en vertical, como un saco de boxeo de los buenos. Le daban y volvía, como esos tentetiesos infantiles que nunca se dejan tumbar. Un tímpano roto y volvía. El cuello marcado y volvía. Las piernas llenas de moratones y volvía. Los genitales enrojecidos y volvía. Volvía al colegio porque tenía que volver, hasta que dijo que no. Y así comienza esta historia, un colegio, un niño y un pasillo interminable. De todo hace ya mucho tiempo, o demasiado poco, porque cada noche ahí está aquello. En cuanto cierra los ojos, lo ve. Solo tiene 15 años, está en tratamiento psicológico. Toma 4 píldoras antidepresivas al día y los servicios sociales de la Junta de Castilla y León le acaban de otorgar hace semanas aquello que nunca le concedió la justicia. El primer caso en España en que se reconoce un 33% de discapacidad por estrés postraumático a causa del bullying sufrido. Cuando empezamos a ir al psiquiatra me decía, «Mamá, si no me hubieran hecho lo que me hicieron, sería una persona completamente diferente», comenta. Tenía 10 años. Hay frases que a una madre no se le olvidan jamás. Lo mismo que no se te olvidan escenas que te cuenta, ni los dibujos que te hace, ni lo que le dijeron los médicos. La infancia, a punta de lapicero, comenzó a los 5 años y duró hasta los 10, unas edades inusuales por lo tempranas. Por entonces, estudiaba en el Colegio San José del Parque de Madrid. En ese lugar y en esa horquilla de tiempo, cuenta la madre, sucedió todo.
Doncs ja ho veuen vostès, ho estan escoltant, assetjament escolar acoso escolar, per començar el debat d'avui. Sembla increïble el que hem escoltat, però és veritat. I tot això i més coses estan succeint. Alguns pensen o diuen que potser part de la culpa la té algun col·legi. Algun col·legi també diu que potser part de la culpa la té la família amb el tema de l'educació en família, no? Però bé, tot queda a mans de vostè. Si volen donar la seva opinió, ens poden trucar a partir d'aquest moment al 93-409-2771, 93-409-2771 o 93-409-2772, 93-409-2772. Anabel, després de l'escoltat, comencem el debat.
Costa començar a parlar després d'haver escoltat el que acabem d'escoltar. Costa, i encara més quan ets mestre i ets mare. La primera cosa que crida atenció és que això es va produir quan el nen tenia entre 5 i 10 anys. Són unes edats molt, molt tempranes per trobar-nos en aquest cas. No estem parlant d'un cas esporàdic, estem parlant de coses que succeïen dintre del pati de l'escola. La primera pregunta és, no n'hi havia mestres en aquest pati vigilant? Els nens estaven sols al pati? Hem d'entendre que n'hi havia nens de 5 anys com aquest nen, amb nens més grans que li podien fer aquest tipus de cosa i ningú, cap adult, i era present per prendre mesures. Aquí jo crec, des del meu punt de vista, que ha fallat l'escola i han fallat les famílies. Perquè jo en tinc 3 fills, 2 nois i unes noies, i una noia, perdó, i quan veus un de teus fills que té unes tendències una mica violentes o que respon d'una mica massa agressiva a segons quines coses, has de prendre mesures. I un nen que és capaç de fer aquestes barbaritats, aquestes atrocitats, aquestes monstruositats amb un company de la seva escola, segurament amb un company menor, a casa segur que té algunes conductes que els pares veuen que no són normals. I la seva obligació hauria sigut prendre mesures, parlar amb l'escola, veure com es comportaven els agressors, perquè els pares eren conscients que els seus fills tenen una conducta una mica massa agressiva, perquè això els pares ho notem, i aquí també han fallat les famílies. I també han fallat les famílies, i no val dir doncs, que el pare o la mare treballa, que estan molt ocupats, que no en tenen temps. Han fallat perquè han fallat els valors de la família, perquè aquí hi ha una falta de valors, hi ha una falta de remordiment. Un nen de 8-10 anys és molt conscient quan has de fer una cosa malament, i aquests agressors sabien que estaven actuant malament. I, per el que sembla, no han tingut ni remordiment de consciència. Aquests són els valors que aquestes famílies han inculcat als seus fills, que siguin capaços de fer aquests actes i que no tinguin ni remordiments.
L'opinió de la Maria Coral Rubio, quan vulguis. Maria Coral.
Sí, hola, hola Toni, hola a tothom. Jo, respecte... penso que, en part, sí que estic amb ella, però, per altra banda, jo penso que... de vegades els nens són d'una manera a l'escola i d'una altra manera a casa. Jo el que he vist, perquè, clar, com a advocada he portat algun tema d'aquests, és que els nens que són violents a l'escola, habitualment els hi manca carinyo a casa. I carinyo significa no només abraçades o petons, sinó que els pares estiguin per ell. I aquesta falta d'atenció per part dels pares la tradueixen a l'escola en violència. Però segona part, a mi m'agradaria saber on estaven els pares del nen agredit, perquè, perdona, el meu fill el primer dia arriba amb un morat, el segon estic a l'escola, el tercer s'ha acabat el bròquil, eh? Vull dir, el meu fill no passa 5 anys anant a l'escola com un tentetí, això que ha dit aquesta senyora, perquè no ho passo. A veure, si el meu fill està sent agredit, el primer que faré serà parlar amb la professora. Segon, sabent qui és el nen que li està agredint, parlaré amb el pare o amb la mare. I si això no és suficient, parlaré amb el nen, amb el contrari, com si diguéssim. Que segurament, com em veu més gran, sabrà que no li agradaria a ell que li fessin el mateix. I per tant, s'haurà acabat el bròquil.
Ramon Camps.
Doncs per no reiterar arguments que de totes maneres comparteixo en general, jo el que faria és menció especial de la responsabilitat de la mare. Aquí es parla de la mare, no sé si el pare doncs, no hi és o quin és el paper que fa, però en qualsevol cas la mare crec que té una responsabilitat si és qui tenia la guàrdia i custòdia d'aquest nen, per la raó òbvia de que efectivament això no passa desapercebut amb una mare durant 5 anys. Per tant, Jo diria que sap greu dir-ho, perquè no vull que s'interpreti malament, però jo crec que és un cas claríssim de negligència de la persona que tenia la custòdia d'aquest nen, no? Si és la mare, com si fos el pare, com si fossin el matrimoni, els progenitors. Per tant, jo crec que això és el primer. Perquè això de la violència al col·legi no és nou. I d'alguna manera això és una praxis que sempre es dona en algun moment i que, evidentment, el que s'ha de fer és parar-ho, aturar-ho, i ha d'estar qui hi ha d'estar, doncs, atent. El col·legi, els professors, els tutors i els pares. Jo crec que aquí el col·legi pot haver tingut alguna responsabilitat per no detectar aquesta circumstància, òbviament, però, en tot cas, la persona gran, el pare o mare que tenia la responsabilitat de vetllar per aquest nen, doncs ha tingut ha caigut en una negligència gravíssima i que, en tot cas, crec que s'hauria fins i tot d'intervenir des d'un punt de vista de responsabilitat i d'actuació legal.
Clemente Polo.
Pues bueno, ya se ha dicho mucho sobre el tema. Creo que hay poco que añadir, solo decir que la violencia no es una cosa que es ajena al ser humano, sino que está innata en el ser humano. A veces esa violencia se expresa físicamente, a veces psicológicamente. En este caso parece que era una combinación de ambas. Es muy difícil apuntar responsabilidades. Aquí algunos han apuntado al colegio, otros a los padres. Da la impresión de que es un fallo generalizado, tanto de la familia como de los padres. Pero bueno, tampoco yo pienso que hay que hacer un asunto nacional. Millones de niños van a la escuela todos los días y que haya un caso como este, que es detestable, naturalmente, y que felizmente pues se ha puesto fin al tema, pues es horrible, pero quiero decir que no saquemos las cosas de quicio. Las personas que tenemos ya cierta edad, yo llevo a mis hijos al colegio actualmente y cuando comparo las circunstancias actuales con las que yo vivía de violencia en el colegio, bueno, ahora parece que todo una cosa de gentleman britànics. Los niños.
Sí, m'agradaria afegir dues coses. Normalment, quan un nen s'ha agredit a l'escola, el primer que li diuen als agressors és que no digui res a casa seva, perquè si no encara li pagaran més. I els que són mares de nens més que de nenes, doncs és normal que el nen t'arribi un dia amb una esgarrapada al coll, que el dia següent tingui un blau a la cama. El meu fill fins i tot es va trencar una cama jugant a futbol i jo no vaig dubtar en cap moment que la cama s'havia trencat a l'escola jugant a futbol. Podia haver sigut assetjament, però no va ser el cas en cap moment. És normal que baixen per les escales, van corrents, es donen a empendre l'un a l'altre i un cau i arriba a casa tot magullat. I no tens per què dubtar. I és molt fàcil que psicològicament aquest nen no s'atrevís, fins que no arribés molt al límit, a confessar a la mare o al pare que li estava passant això. Perquè ja no és només el fet de que n'hi ha companys que em peguen, sinó psicològicament el que li arriba a afectar en aquest nen, el que arriba a fer que aquest nen es tanqui amb si mateix i desconfiï de tothom. I quan jo era joveneta, bueno, jo anava a l'escola només de noies, però he tingut un germà també, sí que és veritat que n'hi havia violència, però si es pot permetre l'expressió, era violència més neta, per dir d'alguna manera. És, ala, ens en presenten i dono un mastegot. Avui dia, quan parlem d'assetjament escolar, estem parlant d'una cosa, podríem dir, organitzada. Una sèrie de matones que s'aprofiten dels més febles. No que et diguin gafotes o gordo.
No, una cosa... Yo estoy hablando de bandas organizadas, que yo he vivido en mi juventud, infancia más bien. Y lo más sorprendente del caso este es la edad.
Sí.
Porque que esto hubiera ocurrido entre los 10 y los 17 años, esto yo lo entendería más. Pero lo más sorprendente es de 5 a 10 años. Sí. Realmente sería digno... Claro, no sabemos qué tipo de colegio es ni qué tipo de gente asiste a ese colegio, pero realmente impresiona. Ahora, también es verdad que Ramón ha comentado el tema de los valores. Y hay que darse cuenta de una cosa, y es que los valores se van incorporando. No dejamos de ser al principio unos pequeños salvajes. El niño es egoísta en extremo y la incorporación de valores y el respeto a los demás es algo que se va incorporando con la edad. No, por eso a veces también a lo mejor es posible que cuanto más joven sea el niño, más salvajadas puede hacer sin darse cuenta siquiera de que las está cometiendo.
Bé,
però bueno, interminable el tema.
Sí.
Bé, per tant, estem parlant, entre altres coses, d'agressivitat, no? Us faig una altra pregunta. Aquests nens que són agressius, per què es comporten d'aquesta manera? No, no, us posaré un exemple. Pot ser la mateixa televisió, per exemple?
Jo crec que no.
L'agressivitat que es veu en moltes pel·lícules a través de la televisió...
Jo crec que al final estan los padres.
Exacto.
Al final están los padres. Nos hemos creído que los maestros son supermaestros. Tú tiras, bueno, dejas suelto al niño en el colegio, ya me lo educarán. Mientras tanto, nosotros nos vamos a trabajar hasta las 11 de la noche y dejamos al niño con un poco de suerte, con una canguro, que le importa tres pepinos en el fondo, nuestro hijo. Mientras esté sano y salvo, nos lo devuelva entero, nos da lo mismo. Y resulta que el niño acaba siendo pues un medio salvajado, sin valores, porque nosotros no estamos ahí para dárselos.
I de totes maneres, també, de mateixa manera que d'adults n'hi ha diferents caràcters, de nens també n'hi ha diferents caràcters. N'hi ha uns nens que, per caràcter, ja tenen més tendència a la violència que d'altres, però un cop més, estic totalment d'acord amb tu, Coral. Si n'hi ha un adult, un pare, una mare, un avi, algú que té interès en aquesta criatura i està a sobre, aquestes coses s'eduquen i aquestes coses es modifiquen. I no passa res si el teu fill anà al psicòleg des dels 10 anys fins als 18, perquè resulta que el teu fill no sap controlar la ira i l'expressa de forma agressiva.
Ramon. Sí, el que sorprèn d'aquest cas, amb la meva modesta opinió, és que aquest nen que ha estat sotmès a aquest assetjament continuat, lògicament té que haver tingut una alteració en el seu comportament, en el seu rendiment escolar, fins i tot, amb les seves actituds, i això jo crec que algú ho podia haver detectat mínimament si fos una mica observador. M'estranyaria molt que aquest nen tingués l'aparença d'una normalitat en el seu comportament a casa, amb la relació amb els seus pares, amb els seus germans, si és que hi són, amb els veïns o amb els propis mestres, amb la seva activitat escolar i de més. Per tant, per això deia, i potser ha estat una mica dur amb la pobra mare, que també deu patir les conseqüències de tot això, en el sentit que potser sí que aquí pensar, fer la hipòtesi de que no es podia detectar, crec que seria una mica un beneplàcit cap a una situació que aquest nen, pues, segurament arrastrarà tota la vida, no?
Tenint en compte que això va començar amb 5 anys, el caràcter del nen encara estava per formar i va anar evolucionant patint aquest assetjament, i segurament es va anar convertint en un nen ostre, tancat, hermètic, però com va començar des de molt petit, és fàcil tant els pares, el pare o la mare, pensessin que és el caràcter del nen, que és un nen que és molt reservat, que és tímid,
podria ser,
que és poc comunicador, perquè va començar molt petit, però sobretot jo vull fer posar un punt especial amb el tema aquest. Si això ha succeït en pati d'una escola, on estaven els adults que vigilaven aquell pati? Perquè una vegada se't pot passar, però dues, tres, quatre, cinc anys no se't pot passar. Aquí l'escola ha fallat. Aquí l'escola ha fallat.
Clemente, para cambiar de tema, ¿en la universidad existe acoso también?
Uy, pues la verdad no podría decir. Yo no creo que exista acoso, porque además la gente ahora no es como antiguamente, que uno empezaba con unos compañeros y seguía con ellos durante 4 o 5 años. Ahora cada uno va a unas clases, hay asignaturas optativas, es muy realmente yo creo que no me parece que sea un tema el acoso, no.
En la universidad, no. En la universidad existe, no en mayoría, pero vamos a poner en minoría, la mala educación entre lo que es el universitario y el educador.
Bueno, yo creo que hay malos hábitos, más que mala educación en sí, malos hábitos. Y muchas veces son malos hábitos que vienen ya de atrás. Yo creo que desde la escuela y desde el instituto, por ejemplo, a lo largo de los años, pues se ha detectado pues un cambio en la actitud de la gente. Antes se suponía que una clase es un lugar donde en principio hay silencio. Y si alguien quiere intervenir, pues levanta la mano, interviene o pregunta. Pero en la actualidad hay momentos en que realmente uno tiene que pedir varias veces durante una hora silencio. Y la gente se vuelve a hablar con el que tiene atrás, unas cosas muy raras, que no se compadecen con la edad que tienen.
Natàlia, tu què pot ser un exemple de lo que estem parlant per posar un punt sobre l'assís? Les noies a la universitat reben també, diguéssim, aquest tipus d'assetjament?
No, penso que no, que a la universitat la gent va més a la seva i que la gent va estudiar i, bueno, el que ja és competència, però bueno, també hi ha solidaritat entre uns i altres i i això, però no penso que hi hagi aquest abús escolar com pot ser l'escola.
Ja que m'han entrat a la universitat i tal com estan les coses, et vull fer aquesta pregunta, Natàlia. Es parla molt de política o, tal com es comenta, passeu de la política o passen de política la majoria
dels estudiants? Sí, sí que es parla de política. Sí, és un tema que està tots els dies.
Doncs molt bé, si volen vostès participar, és el debat d'Estem amb tu, això és Ràdio Estel, i vostès són els nostres oients. Poden marcar aquest telèfon 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recordin que cada trucada, a més de que facin vostès la pregunta o hi participin, tenim també un regal per vostès.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals... Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.mibodabsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Seguim, senyores i senyors, les 5 de la tarda, 27 minuts. Ja saben que aquest tipus de debat, o aquest format també de tertúlia, entre amics, des que va començar el programa, ja els hi vaig comentar, ja els hi vaig dir que no volia tratar res de política. Però, clar, i també els hi vaig recordar la darrera setmana que hi ha temes puntuals que sí que els tenim que tocar. Per exemple, vull saber l'opinió dels nostres quatre convidats avui sobre el Tribunal Constitucional que suspèn la consulta alternativa del 9 de novembre. Clemente Polo.
Bueno, pues para ser el primero, pues a mí me parece muy, muy bien que el Tribunal Constitucional haya suspendido la consulta. Creo que la Generalitat no tiene competencias para hacer una consulta de esta naturaleza. Creo que el asunto que se plantea de un modo muy simplista de yo quiero votar o yo quiero decidir, hombre, a mí también me gustaría votar yo solo sobre cuántos impuestos tengo que pagar, pero no me dejan. Y me parece que Cataluña lleva 300 años ininterrumpidamente perteneciendo, formando parte de España, liderando España, y que ha conseguido un avance económico gracias precisamente a estar en España. Tremendo. Y voy a dar unos pequeños datos. En 1800, la renta per cápita de los catalanes era exactamente más o menos igual que la del resto de los españoles. En 1950 superaba en un 63% la renta de los españoles. En estos momentos supera la renta del resto de los españoles en un 25%. Es decir, Cataluña ha sido una parte de España que se ha beneficiado enormemente, y no soy yo, son los historiadores catalanes, los historiadores económicos catalanes, quienes acuñaron un nombre, que Cataluña, la fábrica de España. sin el resto de España, Cataluña no hubiera progresado como lo ha hecho. Y esto es un hecho y esto es así. Entonces, ahora decir que, bueno, mire usted, resulta que como nosotros somos más ricos y quizá pagamos algo más de impuestos, nos queremos marchar. Esto se puede vender de muchas maneras, pero desde luego lo que no se puede vender y da vergüenza es que algunos partidos, por ejemplo, de que se supone que son de izquierdas, como Izquierda Unida, defiendan algo que solamente podrían defender personas muy conservadoras.
De seguida tens la paraula, Anabel. Anem a recordar, hem canviat de tema. Si volen vostès trucar, repeteixo, m'agradaria saber l'opinió de vostès. És un debat i m'agrada la participació de les meves amigues i amics, que són tots vostès, en aquests moments, els oients de Ràdio Estel. Recordin, 93-409-2771, 93-409-2771 i 93-409-2772, 93-409-2772. Anabel.
Sí, inicialment el govern de la Generalitat volia proposar fer un referèndum, això no entra dintre de la Constitució de cap de les maneres, i llavors va buscar una alternativa, que era fer una consulta. Aquesta consulta el Tribunal Constitucional la va impugnar també, i es va dir doncs, que no es feia una consulta, que és un procés participatiu. La Generalitat té competències per convocar processos participatius. En el moment que el president Mas va dir que convocava un procés participatiu, la vicepresidenta del govern va sortir fent conyes, dient que era una consulta de comunidad de vecinos, que era una costillada, que no sé quantos. I una setmana més tard ho porta la Constitucional. Vostè, senyor Clemente, automàticament sí. Ha relacionat el procés participatiu amb la independència. No, no. I li diu una persona d'Unió Democràtica, una persona que és nacionalista, una persona que vol anar a votar, perquè jo vull decidir. Jo no vull dir que serà independent.
I Felipe,
jo no vull
dir, Felipe no, González també quiere decidir.
Jo no
vull dir. Dicho, ¿por qué va a decidir usted
jo no vull, jo
sobre,
no
¿por qué va a decidir si usted sobre el futuro de Catalunya i no va a decidir jo, Felipe González?
Respecti el meu dret a anar a decidir aquell dia.
No, però és que usted...
Sí, no, o no d'entrada.
Usted no puede, usted no puede
única
hacer eso.
I exclusivament participar. No, sí, la Generalitat té competències per convocar processos participatius i s'ha convocat més d'un i més de dos a diferents municipis
no nos separamos del resto.
Es que no estamos diciendo que nos separamos. Vamos a hacer una pregunta.
La pregunta es, ¿quiere usted un Estado independiente?
Y puedes decir que no. Y puede ganar igual, que no. Mire Escocia, igual, mire Escocia.
Pero Escocia es un país, es un país.
Mire
que
Quebec, si las cosas
con la Unión,
si desde un principio hagués habut diàleg,
Catalunya no tiene firmado ningún tratado. Lo único que tenemos es una constitución común que aprobaron el 90,5%
de los catalanes. Si desde un principio hagués habut diàleg per les dues bandes, repeteixo, si per alguna banda, si desde un principio hagués habut diàleg per les dues bandes, no ens haguéssim trobat en el punt que ens haguéssim trobat.
Perquè diàleg,
què més en dol, a mi. Em deixa acabar, que m'ha donat a mi la paraula. El que més em dol de tot això és que el que estan aconseguint amb aquesta postura de Madrid és que aquí només hi anirà a votar la gent que vulgui el sí, sí. La resta es quedarà a casa. I tindrem un resultat que els independentistes els generen de conya i fabulós quan no serà la realitat de Catalunya.
Però això és el mateix que l'Estatut.
Perdoneu un segon.
Això és el mateix que va passar amb l'Estatut. Un moment.
Aquí hi ha una cosa que quería comentar.
Un segundito. Un segundo nada más, Clemente. No, escucharme, Clemente. Déjame. No, Clemente, si vas a tener tu palabra enseguida. Lo que pasa que estan trucant els oients i són molt importants per mi, per tots vosaltres, per la línia, diguéssim, que portem aquí a Ràdio Estel. Ja veuen vostès, ho estan escoltant, no ho veuen, estan escoltant que mai toquem política, però un dia que la toquem, aquí el debat és plural totalment. 93-409-2771, 93-409-2772. Bona tarda, amb qui parlem?
Soc en Juli.
Juli,
bona tarda.
Benvingut, Juli. Endavant.
Doncs no, jo només volia dir que jo estic a favor del que diu aquest senyor. Jo tampoc estic a favor de la independència, perquè, és, a més, ningú ens ha explicat com ens aniria després si tinguéssim la independència. La Generalitat podria pagar més bé les farmàcies que el que fa ara, o si ara trobes que la Generalitat apenas pot pagar les coses, anem amb l'aigua fins al coll... I té un deute de 60.000 milions d'euros la Generalitat, i tot això Europa ja ha dit que es desentendria, com ho pagaríem? Com, llavors, podria arribar la Generalitat a pagar les pensions? Ho dubto molt. A la gent que està aturada la podria pagar? Ho dubto molt. O sigui que jo, és allò de dir, els experiments amb gaseosa, Perquè, esclar, si això, anem a la independència i després resulta que econòmicament no ens en sortim, què fem llavors? Escolti, jo crec que els polítics no van bé en aquest sentit, perquè, ja li dic, jo diria els experiments amb gaseosa.
Juli, moltes gràcies, Volgueri, per la trucada, eh?
Molt bé,
adéu-siau. I bona tarda.
Bona tarda.
Aquest programa, ja saben vostès que cada dia és diferent, però avui toca debat, no? 93-409-2771 o 93-409-2772. Anem per parts. Clemente, et deia que tindries la teva paraula.
Solo quería decir que cuando se habla de que el gobierno español no ha querido negociar, no hay nada más falso que eso. Negociar no consiste en decir voy a Madrid a que me den ustedes la caja de la llave. ¿Pero qué es esto? Me imagino al gobernador de Texas yendo a Washington a decirle al presidente de Estados Unidos que quieren la llave de la caja y que no van a pagar impuestos al gobierno federal. Bueno, le coge y lo saca de allí a patadas del despacho Oval. Esta es, y una persona que se ha fotografiado bebiendo en un vaso donde dice Cataluña es independiente o quiere la independencia, que ha recibido en el Palacio de la Generalitat, que es algo que pagamos todos los catalanes, los que son independentistas y los que no son. Y ha estado allí haciéndose fotografías con toda la mercadotecnia independentista. Esto no es un señor con el que el gobierno español puede negociar nada.
Muy bien, Clemente, ja tens per tothom, però tenim en aquest moment la centraleta plena de trucades. Per tant, anem a escoltar amb un altre dels nostres oients. Bona tarda.
Hola.
Sí, amb qui parlem?
Gemma,
benvinguda. I endavant, endavant, l'escoltem.
Primer opino que el tema que parlàveu dels nens, potser més que mal educats o falta de valors, així, jo estic d'acord amb el senyor que ha sortit abans, que deia que s'han perdut hàbits, perquè jo sóc catequista, i el que em costa molt, 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 és que els nens facin atenció.
Gemma, em permet un segon? Baixa una miqueta el so de la ràdio, que s'està acoplant, i té vostè una veu molt maca, que m'agradaria escoltar-la millor.
Sí.
Segueixi,
sisplau. Ara?
Perfecte, sí.
Molt bé. I jo veig que no s'escolten l'un de l'altre. No fan atenció. Estan al cap amb moltes coses a la vegada. Van molt ràpids. I no se centren en el tema, eh? Jo penso que això els fa perdre, els distorsiona la situació i el temps.
Doncs molt, molt agraït. Perfectament. Molt agraït per la seva trucada, Gemma.
Sí, escolti.
Digui'm.
I en quant a lo de la consulta, jo sóc catalana i ben catalana, però i que li dic a aquest senyor que sí que tenim dret a la consulta. D'acord que no s'ha fet prou bé, d'acord que potser sí que ara hi ha el perill que només guanyin els catalanistes, els del sí, per dir-ho d'una manera, no? Però jo penso que la campanya ens ha fet perdre l'escriu al llegir. Hem estat tant, per si podem votar o no, que no s'ha sabut explicar que tots els que estem a Catalunya i treballem, hem de mirar pels nostres interessos. És a dir, que tant dret té a votar el sí com el no. Però que tenim dret.
Gemma, molt agraït. Des de on es truca?
A Canovelles.
Pues moltes gràcies per escoltar el programa, eh?
Molt bé.
Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Les 5 de la tarda, 38 minuts, una altra trucada al 93-409-2771 i al 93-409-2772. Per la seva opinió. Hola, bona tarda. Bona tarda.
Bona tarda.
Sí, amb qui parlem?
Amb Salvador.
Endavant, Salvador.
Bueno, bona tarda. Aviam, sobre el tema de la consulta, personalment crec que la democràcia es basa en el dret de la gent a decidir. O sigui, crec que hi ha dret a la consulta. Ara bé, jo no sóc independentista, i el que sí que tinc que dir és que les bases amb les quals s'ha fet aquesta consulta, personalment, crec que no són les més correctes. Tu no pots decidir o donar a entendre que poden votar els nanos a 16 anys quan normalment en qualsevol consulta són els 18 per llei. Tu no pots donar una sèrie de bases aplicades als teus interessos quan aquestes bases en base són incorrectes, on potser tant que sí que crec que la gent té dret a expressar el que pensa, fem les coses ben fetes és un bon principi, no?
Doncs,
llavors la gent podrà decidir el que ell vol. Ja dic, jo no sóc independentista, però crec que la gent té el dret a poder expressar el que vol. Ara bé, també, siguent totalment imparcial per un cantó com per l'altre, tan malament ho ha fet a Madrid com a Barcelona. Dit això, que faci la consulta.
Molt bé, Salvador. Ja està. Doncs molt agraït. Des de on es truca, Salvador?
Des del cotxe. Ara vaig cap a Vic.
Bé, doncs molta precaució per la carretera, eh?
Vinga,
adéu-siau, Salvador. Hola. Aviam, seguirem més trucades, eh? 93-469-2771 i 93-469-2772. Anabel, era el teu temps.
Busquem una mica l'origen d'on va venir tot això.
Perdona, et podia fer una pregunta ja que estàs parlant? Per què 16 anys, per què s'hi poden votar els estrangers europeus que només porten un any aquí i potser l'any que ve se'n van? I per què també poden votar els estrangers, doncs un xino, per exemple, que porti aquí 3 anys, i no pot votar doncs un senyor que vingui de Castelló, per exemple?
Anem per parts.
Anem a veure d'on comença.
L'Ordre de la Vella tampoc?
No està empadronat a Catalunya. Anem a veure d'on comença tot això. Convergència i Unió, el 2010, es va presentar a les eleccions amb la proposta del pacte fiscal. Va anar a Madrid, va estar negociant el pacte fiscal i el senyor Rajoy, del 2012, li va dir: no està en mi agenda, ni ara ni en el futuro. El senyor Mas va fer una cosa que, des del meu punt de vista com a polític, l'honora moltíssim, que ell sabia que perdria amb això. Va dir: senyors, jo em vaig presentar davant de vostès proposant una oferta de pacte fiscal, Madrid m'ha tancat les portes, aquest era el fil conductor del meu programa electoral, em veig obligat a convocar eleccions.
Això és la versió oficial.
Digues?
Això és la versió oficial?
Això és el que va passar. I el 2012 es van haver de convocar eleccions perquè el pacte fiscal se'ns havia tancat les portes. Llavors, Convergència i Unió...
Què significa pacte fiscal? Què significa
es va presentar a la... Deixem acabar, no, sisplau, i després...
Explíquelo a l'audiència què significa pacte fiscal.
Renegociar la financiación que teníamos hasta ahora. Lo que no puede ser... Nosotros,
la llave de la caja.
Sí, señor. Un cierto...
Recaudar todos los impuestos.
Un cierto estatus similar a los vascos. Sí, en efecto. Similar a los vascos. Siempre se había dicho ya conseguir. Pero, a ver, la historia ha demostrado... L'estudi ha demostrat que el català és molt del peix al cova. És un tipus de política. Una cosa. Mira, jo t'estic pidiendo hasta aquí, hasta el hombro, si me das hasta el codo, pues a lo mejor me conformo. El senyor Rajoy cerró las puertas, que no le había hecho ni el senyor Aznar esto.
El senyor Rajoy tenía un déficit público de 100.000 millones.
Nos presentabas con el pacto.
El señor Rajoy tenía un déficit público de 100.000 millones y la economía a punto de ser intervenida.
Era hacer un referéndum, el referéndum ya se vio que no era constitucional, se propuso una consulta, se nos dijo que no era constitucional, y ahora es un proceso participativo. ¿Por qué se deja a partir de los 16 años? Porque cuando se han hecho procesos participativos se ha dejado a partir de los 16 años. ¿Por qué se deja a los comunitarios?
¿Qué procesos participativos se han hecho aquí? Porque yo no participo en ninguno y me da mucha rabia.
Sí, han habido, por ejemplo, empezó uno, si no recuerdo mal, que fue en Molins de Rey, burlándose porque no nos querían dejar hacer procesos participativos, pidiendo si la gente quería el yogur, con azúcar o sin azúcar. Luego, después, hablando de temas serios, ya por ejemplo, en Ains de Moon, fue el primer proceso participativo que hubo y a partir de aquí hubieron muchísimos en muchos municipios.
Okay. Eso no son procesos participativos.
Sí, señor.
Consultas independentistas.
Eran procesos participativos.
Anem a la publicitat, si m'ho permeteu.
Consejo Nacional para la Organización de las Consultas por la Independencia.
Molt bé. Anem a la publicitat de seguida, Ramon, i després entres tu. Okay. I si vostès volen seguir preguntant, recordin 93-409-2771 i 93-409-2772.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973-22-11-55, 973-22-11-55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Caix Direct patrocina el debat.
Doncs 15 minuts queden per les 6 de la tarda. Estem amb aquest debat de la setmana del 9. Què poden fer els nostres oients, Natàlia?
Ens poden tocar al telèfon 93 409 27 71 o al telèfon 93 409 27 72.
I la teva opinió com a economista, estimat Ramon Camps?
Bueno, com a economista, com a
ciutadà... Com a ciutadà de Catalunya.
Diria diverses cosetes. A veure, de fet, tot això arrenca amb una Constitució que, en fi, es va promulgar l'any 78, si no recordo malament, i en les negociacions prèvies, doncs, algunes parts del territori espanyol van aconseguir unes prebendes que Catalunya, pel que jo he llegit en llibres d'història, doncs els polítics catalans d'aquella època, que tenien la representació, o, diguem, dels interessos de Catalunya, doncs no hi van, diguem-ne, prestar gaire interès o no s'hi van mostrar gaire interessats en obtenir un règim similar. És a dir, primer de tot, en l'origen dels temps, Catalunya o els representants catalans van renunciar a tenir un pacte fiscal similar al País Basc. Punto primero.
És correcte.
D'acord? Sí, senyor. Bueno, sí, senyor, o almenys és la meva opinió, sí, o és el que molts documents i molts llibres diuen. Segon, és igual, suposant que això doncs, pot ser veritat o no, tant és irrellevant, perquè des de llavors han passat, no sé...
Des de l'any 78 pues, han passat uns quants.
Gairebé 40 anys. Durant 40 anys...
36.
Durant aquests anys hi ha hagut un poder polític a Catalunya que ha estat pràcticament en mans de Convergència i Unió. I la pregunta és, durant aquests anys, suposant que en aquell moment, per lo que fos, no es va poder aconseguir aquest pacte fiscal i, per tant, defensar des del punt de vista de la perspectiva d'un millor tracte fiscal, per què no s'ha lluitat per aquest tema de manera contundent, de la mateixa manera que s'està intentant fer ara, durant aquests anys? No s'ha fet, pues, i això ho han d'explicar els que tenien la responsabilitat, jo crec que no s'ha fet perquè ja els hi ha anat bé, els que estaven, diguem, gestionant l'interès públic, que també potser era també el seu interès privat. Jo crec que ara, a partir de l'any 2010, efectivament, ens trobem amb un nou líder polític a Convergència i ens trobem amb un gir de descontentament social en el que s'ha posat en evidència que Catalunya ha perdut terreny respecte a aquest avantatge que tenia als anys 50-60 en quant a la renda per càpita, que, com deia abans el nostre estimat catedràtic, doncs era de l'ordre del 60% per sobre de la mitja espanyola, i que ens adonem que, escolta'm, cada dia tenim menys avantatge. O sigui, som relativament més pobres, perquè ara l'avantatge que portem solament és del 25%.
Som relativament més ricos, eh?
No, però relativament més pobres que abans, perquè abans teníem, era més comparat amb els nostres veïns. Clar, això dona una sensació, de que aquesta solidaritat interterritorial doncs, esclar, potser està, diguem-ne, perjudicant a Catalunya i, evidentment, hi ha veus, que jo crec que també algunes poden ser més que respectables, que diuen que la solidaritat interterritorial pot tenir un límit quantitatiu i també potser un límit en el temps. Perquè jo crec que això és un argument prou seriós com per tenir-lo en compte. És a dir, ajudem a un territori que està infradesenvolupat a que es desenvolupi, però, escolta, l'ajudem durant 10 anys, durant 15, durant 30... però no el podem ajudar, diguem-ne, infinitament, perquè és una mala inversió, per dir-ho d'alguna manera. Perdó. Per últim, volia dir, en tot aquest procés, que és un procés complex, perquè evidentment hi ha aspectes legals complexes i intervenen pues, instàncies que són jurídiques però que són també polítiques, com el constitucional, però a mi el que em fa en aquests moments, em grinyola una mica, és que l'argument de fa 24 hores de la campanya del govern de Catalunya és apel·lar als drets fonamentals de la declaració dels drets universals, etc. Bé, això és una fal·làcia, si em permeteu, perquè aquests drets són conculcats sistemàticament a l'Estat espanyol i a Catalunya cada dia, fins i tot amb iniciatives legislatives dels propis governs. Per tant, a mi em sembla una mofa.
Anem amb una altra trucada. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb qui parlem?
Jaume.
Jaume, benvingut. Anem molt apartats de temps ja, però endavant, Jaume.
Vale, vale. Bueno, jo vinc d'una altra època i llavors pues, jo tinc alguna deficiència i els nanos són molt infantils i si et veuen més prats se'n riuen. I si m'aparto una miqueta d'això, pues, jo treballava en una empresa d'eficiència i neixen molt d'eficiència, que a casa seva no se'n va gaire ben tratats, no? Perquè hi havia un xaval que no li donava amb bocata, i etcètera. Ja. Com aquests, doncs pues, explicaria molts, no? Però bueno, i sobre la consulta, doncs pues, sí, ho trobo bé que es faci. El que passa que ho trobaria bé, que, per exemple, que els diners fossin més repartits, que els nanos... El col·legi que molts no tenen ni per menjar, o sigui, més repartit. Ara, si es tenen que forrar de sempre, pues, llavors no.
Bé, moltes gràcies, Jaume. Bona tarda.
Bona tarda.
Anabel, anem a tancar aquest tema, que en queda un altre que també és molt preocupant, però bueno, anem a tancar el tema amb tu, la setmana del 9.
El Miquel Roca Junyent, un dels pares de la Constitució, ha negat per activa i per passiva que a Catalunya en cap moment se li oferís, i ell va dir que ell ho havia demanat i se li van tancar les portes en aquest tema.
Matem això, que potser hi ha versions, diguem-ne, diferents, però hi ha hagut temps per lluitar per aquest tema i no esperar el 2010.
No, s'ha lluitat des del primer dia. Sempre s'han anat demanant... Hi ha revisions del finançament de Catalunya cada dos per tres.
Saps que no, perquè mira...
Sempre que a Madrid, quan el PP o el PSOE no han tingut majoria absoluta, la cosa s'ha millorat una miqueta. Sempre hem anat una mica amb la política aquesta del peix al cova que es deia, que más vale pájaro en mano que ciento volando, i al millor hem sigut poc ambiciosos. Jo no dic que no,
el temps ho ha demostrat, no?
Jo no dic que no, que igual hem sigut poc ambiciosos. El que passa que, de totes maneres...
Però de
totes maneres, jo crec, sincerament, que el que valdria la pena és que el dia 9, la gent que vol votar no a la primera pregunta, qui vagin, sisplau. La gent que vol votar sí i no a la segona, també qui vagi. No deixem que això es converteixi en una consulta independentista, que sigui realment el que deien les enquestes, que el 80% de la gent de Catalunya volia tenir el dret a decidir. Demostrem que realment és així.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostessa, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973 22 11 55, 973 22 11 55, o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa que se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Doncs senyores i senyors, atenció perquè estem a la recta final del programa. Recordin que si truquen ara a Ecoducha al 93-188-2400, 93-188-2400, tan sol per la informació tindran un regal. Truquin a Ecoducha, 93-188-2400. Bé, i anem a finalitzar. Manquen 2 minuts, per tant, estimats companys, no tenen temps tampoc de debatir amb més temps, però és un tema trist, preocupant, ja fa fred, ja l'hivern està aquí a la cantonada, i les cares de la pobresa energètica. Alguns dels 300, atenció, 85.000 catalans que no poden ni escalfar-se i que passaran molt de fred, i els pobres estan, doncs, amb l'angoixa de dir, bueno, quin dia en tancaran la llum o el subministre. Maria Coral.
Pues sí, pues pienso que es muy lamentable que habiendo dinero para montar, pues eso, pues unas elecciones que cuestan 9 millones de euros... no haya dinero para poderle pagar los suministros a estas 385.000 personas que van a pasar frío. Entonces, a veces suceden accidentes, sobre todo con los braseros, que es lo más económico que hay, de intoxicaciones y de asfixias en las viviendas.
Anem amb titular per titular, perquè manca un minut i mig.
La Generalitat va aprovar un decret de pobresa energètica on es prohibia que dels mesos de novembre a març es pogués tallar a ningú ni la llum ni el gas, i va ser el govern de Madrid qui va presentar la setmana passada o l'anterior un recurs inconstitucional d'aquest decret, i per això a Catalunya la gent passava fred perquè el govern Rajoy va presentar un recurs d'inconstitucionalitat.
Porque los asistentes sociales no tienen dinero para pagar esas facturas. Lo que no puedes hacer es obligar a las empresas a no cobrar, porque
no,
a ninguno nos
gustaría que hicieran. No, pero sí que se puede hacer cobrar en el recibo del gas durante 30 años a los usuarios del gas para poder pagar las indemnizaciones de Castor. Esto sí que se puede hacer.
Eso, pero si es que una cosa no tiene que ver con la otra.
Clemente.
Sí, no, aquí quizá un tema que sería importante mirar con detalle es qué ha pasado a los precios de la energía, aparte de la evolución mundial de precios de la energía, en nuestro país, en particular desde que se privatizaron algunas empresas como Endesa. Esto que se nos vendió como... Y lo menciono porque ha habido esta semana una propuesta de las grandes empresas del país pidiendo nuevas nacionalizaciones. Y yo, aunque no soy ningún economista que quiera nacionalizar la banca ni nada parecido, digo que hay que mirar con ojo lo que uno hace.
Ramón Camps.
Bien, yo creo que el sector energético es un sector que tiene una competencia limitada porque así se ha querido de alguna manera. Y por otra parte, yo creo que con intervención de los políticos a la hora de fijar tarifas y generar deudas energéticas y de incentivar energías alternativas que se conviertan en negocios oportunistas, etcétera, etcétera, bueno, es un largo asunto. Decir simplemente que del mismo modo que se interviene en este sentido, se podría intervenir pues fijando, pues en fin, algún tipo de tarifa social o para casos extremos en los que la compañía energética pues libere de pago de determinados mínimos a personas que no lo pueden satisfacer.
Ramon, gràcies per haver vingut, Anabel, igualment, Maria Coral i Anabel, clar, naturalment, i Clemente Polo.
Gràcies.
Fins la propera setmana.
Caix Direct ha patrocinat el debat. Caix Direct, Passeig de Gràcia 97, telèfon 93-467-2437. Caix Direct.
Tenim poc temps avui, per tant, senyores i senyors, en primer lloc, gràcies en nom de tot l'equip d'Estem amb tu.
En un rincón de l'alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
Us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero.
En un rincón de l'alma se aburre aquel poema que nuestro amor...
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.
Mentira, que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Las cosas cosas más bellas guardaré tu recuerdo. El tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.